Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El caçador va de cacera. Per què escrivim caçador amb C trencada i cacera amb C? Semblava que el nostre convidat d'avui aquí al divan seria sempre professor de català, però no. Després d'un temps de fer de cap de premsa per la Generalitat, va resultar que de teatre és un gran autor.
Tu vols saber per què et vaig deixar? Vols saber per què vaig fer aquest paper davant del jutge?
I va ser amb paraules encadenades i de cota, i també amb la sèrie de TV3 Nissaga de Poder, que, com diu ell mateix, va passar de ser un desconegut a erigir-se com la gran esperança blanca del teatre català. Posteriorment, l'esperança va semblar que s'esvenia fins que la crisi creativa va resoldre's amb mètode.
Al principi ens han dit que qui sortís, fos pel que fos, quedava fora.
El mètode Granholm.
En tot cas, no ets tu.
Una obra traduïda a més de 30 idiomes.
Четверо в переговорной комнате.
Com el rus. O l'hongarès.
Enric Font.
Gostit. I representada a una setantena de països que converteixen el nostre convidat d'avui en l'autor teatral català i espanyol també contemporani més representat arreu del món. Jordi Galceran, benvingut al divan.
Moltes gràcies, quina introducció.
Anem de turisme rural.
Jo passo de vosaltres, obriu la puta porta o tindreu un problema quan truqui els Mossos.
Jugaràs vulguis o no vulguis.
Mira, ara som al Borràs.
Sou una mica contra de les regles, però no em deixes cap altra opció. Seré jo qui girarà el teu tambor.
És una pistola, el tambor. Un revòlver, deu ser.
Ni se t'acudeixi.
Ai. Ai.
Però ara que hi penso, tota l'estona estem jugant amb tu. I per què? Això és...
Prou.
Em sento coniniana dient prou. Però a veure, no havíem de passar un cap de setmana romàntic?
Bueno, això, a vegades els plans no surten com una espera,
ja.
I en aquesta comèdia no surten gens com aquesta parella de barcelonins esperaven.
Albert, tu em dius, para, eh? Prou, eh? Aquesta parella se'n van a una casa, diríem, on han de descobrir les vaques que pasturen, no? I que hi ha arbres i tot, i han de fer un nen.
Aquest és el seu projecte. Ella està amb els dies
comptats,
amb ideals,
les temperatures.
Ideals,
sí.
I han dit, doncs, anem a fer un nen allà enmig de la natura.
Sí.
I arriben a aquesta casa enmig del no-res.
Ja.
I el que es troben no és gens el que esperaven i entren com en una espiral de coses surrealistes, absurdes, sorprenents, terrorífiques, que els hi fan replantejar el fet de tenir un nen, la seva relació de parella i tot plegat.
És clar que jo he vist, aquí amb el Sergi Balbel, que hi ha alguns elements de posar les persones davant de qui són elles mateixes que té molt a veure amb el mètode Granholm.
Sí, jo sempre que em plantejo fer una nova comèdia dic, vaig a fer una cosa molt diferent de les que he fet abans i ho intento i n'estic convençut i després me les miro i dic, sempre estic parlant de lo mateix. Sempre estic parlant de les aparences, del que som i el que volem ser i el que volem semblar.
Tots els autors diuen que parlen sempre del mateix, eh?
Suposo que sí.
Però van resolent-ho, eh? I ho enfoquen, o ho ensenyen, o ho mostren. Els ingredients poden ser similars o els mateixos, però la forma del plat és molt diferent.
Sí, les formes són molt diferents, les situacions són molt diferents, però suposo que tots tenim les nostres obsessions, i en el meu cas jo crec que són aquestes, d'intentar amagar el que som realment per donar una bona imatge als altres. I la majoria de comèdies que he fet parlen d'això.
I tu qui ets?
Jo què sé qui sóc.
Home.
Jo sóc una persona molt normal que fa una feina com altres fan altres feines, vull dir que intento fer-la ben feta, intento guanyar-me la vida i sé que si no ho faig bé no me la guanyaré. Llavors intento posar tots els meus esforços en això i amb la meva vida privada sóc una persona tremendament normal, massa normal i tot.
Massa normal, mai s'és massa normal i tot, eh? A veure, jo per donar més pistes que riureu, anant a veure turisme rural, havien d'encarregar un nen. Apareix aquí el terror. apareix un fill que hi és, però no hi és. La vaca, s'entén molt, eh? La vaca acaba de parir. Ell va ple de sang, però no hi és. Aquest que apareix va morir, no? Però era adoptat. Però en realitat, què va passar amb el gos d'ell, del prota, quan es van ajuntar? Ella volia el gos o no volia el gos? Què va passar amb el gos? Què fem amb l'empresa? Però si l'empresa és de tots dos.
Sí, les meves comèdies sempre juguen amb tot de coses, amb tot de sorpreses, de girs.
Yeah.
Jo crec que el que t'enganxa d'una història és anar-te sorprenent
sí.
una vegada rere l'altra.
Jordi Galceran, autor teatral, avui al divan. Ara somriu, en Galceran, perquè aquesta cançó, aquest Wall of Life, no és dels Dire Straits, què? Aquesta va bé, no?
Aquesta va molt bé. I és una cançó que sempre m'agrada escoltar quan alguna petita cosa ha anat bé. Em satisfà escoltar aquesta cançó. I, a més, em recorda qui soc, perquè és una cançó que parla d'un cantant de carrer que l'únic que fa és fer... posar un somriure a la gent que passa per davant seu. I em sembla que això és una mica la meva feina i et fa baixar una mica els fums. Jo l'únic que faig és que la gent tingui un somriure una estoneta a la seva vida i després se'n tornen cap a casa i no ha passat res.
Per mi no m'ha semblat que estiguessis molt enfumat, com si diguéssim no, gens, vull dir, que no se t'ha pujat res al cap,
Tampoc en tinc motius. Vull dir,
home,
jo faig una feina
això,
i poca cosa més.
Que hem dit
I a
que
vegades
és,
van bé i a vegades van malament. La gent és molt generosa i se'n recorda més dels èxits que dels fracassos, però hi ha èxits i fracassos.
Però que ets l'autor més representat arreu del món, he dit,
Això és gràcies al mètode Gronholm. El mètode Gronholm va ser una comèdia que ha funcionat igual de bé a tot arreu on s'ha fet i s'ha anat fent coneguda i s'ha anat representant a molts països i mica en mica se n'han fet centenars de produccions i, clar, això és una cosa que et passa un cop a la vida i jo he tingut la sort que m'ha passat.
A veure, hi ha una selecció, diríem, per poder tenir un lloc de treball.
Ah, exacte. El sí. de Gronholm és una selecció de personal.
Una sí, selecció
de personal molt especial.
Sí.
Però una selecció de personal on quatre candidats lluiten per aconseguir una feina,
sí.
estan sent jutjats i la gràcia de la situació és que, com amb la majoria d'entrevistes i seleccions de personals, no saps ben bé què és el que s'espera de tu.
Yeah.
No saps ben bé com volen que et comportis.
Mm.
I tu intentes endevinar què és el que ells volen, els altres intenten endevinar qui ets tu realment darrere d'aquella disfressa que portes, i aquest joc fa que la comèdia funcioni com un tret.
Comèdia, circumstàncies personals de cadascun, i aquest punt de crueltat. És que tu li poses un punt de crueltat que un dia et sembla que veus el mirall, no? Diríem, estàs veient a tu mateix, t'hi emmiralles, dius, jo potser també sóc cruel, no, a vegades?
Sí, el que intento jo sempre és que els personatges de les meves comèdies diguin o mostrin el que nosaltres a la nostra vida diària no ens atrevim a dir o a mostrar. I llavors això és molt catàrtic, perquè en el fons estàs dient, ui, això que diuen és molt fort, però en el fons jo també ho penso, però no m'atreveixo a dir-ho. I aquest joc és el que fa que l'espectador se senti al mateix temps interpel·lat pel que està passant i tingui com una certa contradicció interna entre el que ell pensa i el que està veient.
Ets a dins i ets a fora alhora, No et cal anar a fer psicoanàlisi. Has fet psicoanàlisi alguna vegada?
No, mai.
Que, esclar, ja fas teatre. Jordi Galceran.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Pedro Navaja.
Con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
La platería.
Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Wow.
usa un sombrero de ala ancha de medio lado.
I ara veus un temps passat.
Y zapatillas por si hay problemas salir volado.
I et recordes a tu mateix.
Gafas oscuras.
Sí, l'orquestra Prateria és de les meves èpoques de joventut, quan anàvem a aquelles festes universitàries, aquelles gresques, i l'orquestra Prateria era la reina.
Era la reina.
Era reina d'aquelles festes, i aquesta cançó m'agrada molt. I m'agraden molt les cançons que expliquen històries.
Com tu.
Exacte. A mi el que m'agraden són les històries, escriure-les i veure-les.
Mira.
En un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida.
On era que ballaves amb la Prateria?
Bueno, a mi em porta la meva època d'universitat. Jo vaig estudiar Filologia Catalana i ja a primer curs vam començar a organitzar coses, vam fer una festa de primavera que només ens la van deixar fer un any perquè vam deixar el pati fet...
El pati de lletres. La desvergonya de fer un sacrilegi al pati de lletres de la Universitat de Barcelona, que és una joia,
sí.
No?
I aquestes músiques eren les músiques d'aquelles festes.
I tu volies ser això, professor de llengua catalana, no? A secundària.
Sí, era... el meu camí professional era aquest, estudiar filologia i dedicar-me a donar classes de llengua i literatura catalana, que de fet és el primer que vaig fer. Vull dir, la meva primera feina va ser de professor de català. I després la vida em va acabar portant per altres llocs, perquè el teatre per mi només era una afició. Jo mai havia pensat que m'hi dedicaria professionalment.
I això de feies de cap de premsa?
Vaig acabar fent de cap de premsa.
Al Departament d'Educació?
Sí, jo vaig entrar al Departament d'Ensenyament a treballar a la revista del departament.
Sí, Crònica d'Ensenyament.
Crònica d'Ensenyament.
Sí.
I amb el temps doncs, vaig acabar de cap de premsa, ho vaig fer uns quants anys, i al final vaig acabar portant un servei d'orientació als estudiants. Vaig estar 6 o 7 anys al Departament d'Ensenyament.
I això del català, tu que ets filòleg, com ho tenim, com ho veus, com s'arregla?
Bé...
Ha respirat.
Jo no soc gens pessimista.
Sí, gens pessimista, oh, que bé.
La vida et porta per on et porta. Nosaltres vivim en un país que és bilingüe i això ja no ho canviarem mai. Per tant, hem de saber conviure amb això. La gent que arriba, doncs, és complicat que aprengui el català perquè en castellà ja se'n surten. Hem d'aconseguir que el català sigui necessari per tota aquesta gent, això no és fàcil, però personalment jo, amb la meva vida, jo escric en català, estreno en català, la meva vida és absolutament en català i no tinc cap sensació de que el català es mori, ni es perdi, ni res semblant.
I, per tant, a la teva vida, tu podries dir la teva vida és 100% en català?
Aquí sí. A Catalunya sí, però jo estreno a Madrid, em tradueixo les meves obres al castellà, vull dir que professionalment tinc aquesta sort de ser bilingüe i puc treballar en català i en castellà. He escrit molt en castellà i he escrit molt en català, però el català s'ha d'utilitzar aquí. I en el món del teatre el català és absolutament majoritari.
Uh-huh.
Jo crec que en aquest sector, en altres sectors no en parlem, però en el sector del teatre la salut del català és excel·lent.
Però tu no ets, de llagrimet o de veure el vas mig buit. Tu no ho ets gens.
No, al contrari. Jo sento que el fet de que per avatars històrics hàgim estat bilingües tots els catalans és una sort. Tenim una riquesa que altres no tenen i podem treballar i viure amb les dues llengües. És evident que el català és la nostra llengua i que l'hem d'utilitzar, però tampoc s'ha de ser ni beligerant ni talibant amb aquestes coses. Vull dir, el català tindrà la vida que ha de tenir i jo crec que tindrà una vida de conviure amb el castellà i sempre serà així.
Avui, l'autor teatral Jordi Galceran, al divan.
Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera.
El Pi de Formentor i la Maria del Mar Bonet ha vingut al teu divan, Jordi Galceran, i doncs? Idò?
Bé, aquesta cançó... Jo crec que amb aquesta cançó vaig descobrir el poder de la música, perquè és una cançó que quan la vaig sentir em va emocionar molt, encara m'emociona, I després hi penses, i és una cançó musicalment molt senzilla, que parla d'un arbre, i dius, per què t'emociona tant aquesta cançó? I vaig descobrir el poder que té la música sobre nosaltres.
Quan lluny damunt les zones reneix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que en captivam, el crit sublim escolta de l'àguila marina o del voltor qui puja sent l'ala gegantina remoure som fuera.
Atractiva, seductora, no? Té tot, sinuosa, inspiradora, aquesta cançó.
I cantada per la Maria Mar Bonet, que, vamos, ara diria que és un dels meus crush, no? No es diu
sí,
així?
Crush, sí, potser sí.
Dels amors platònics.
Sí, un amor, li has dit això mai?
No, mai, el vídeo no el conec de res.
No la coneixes, a la no. Maria del Mar? Maria del Mar, que aquí tens en Galceran, que diu que ets un dels seus amors platònics i que amb la música ha descobert moltes coses. Mira aquesta cançó. Aquestes Tears in Heaven.
A mi m'agraden les coses que m'emocionen i aquesta cançó, trobo que és de les cançons més tristes i boniques que s'han escrit. És una cançó que l'Eric Clapton va dedicar-li al seu fill que havia mort. Una cançó que et diu "Em coneixeràs quan ens trobem al cel". Clar, si ets pare. I t'emociona.
Li queda la veu trencada al Galceran, que com que en sap un munt, despista, però que... s'emociona. Va, que ens situem, I tu ets de l'Eixample.
Jo soc de l'Eixample, tota la vida.
Tota la vida de l'Eixample, Com era l'escola on vas estudiar?
Jo vaig estudiar als Salesians,
sí?
Que era l'escola que estava més a prop de casa. I jo he tingut una infància i una joventut molt, molt tranquil·la, molt normal, sense grans sobresalts. I a l'escola vaig ser molt feliç. Era una escola que només érem nois en aquella època, encara sí? No era mixta. Ens deien pel cognom. Teníem els hermanos...
Galceran!
Galceran,
Galceran,
Galceran.
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 En sí, castellà? Sí.
En castellà, deien el nom en castellà. Però m'ho vaig passar molt bé.
Sí?
M'ho vaig passar molt, molt bé. I vaig disfrutar molt. Els meus pares van patir molt, els meus pares són de la postguerra i van patir moltes penúries, però quan jo vaig arribar ja ho havien solucionat tot.
Uh-huh.
I jo... soc d'una família de classe mitjana que he tingut la sort que no he patit mai penúries, tampoc he tingut grans luxes, però he tingut tot el que necessito a la vida. Per tant, soc molt tranquil. Una infància sense grans sobresalts, molt tranquil·la, també sense grans aventures, però molt feliç.
Com és en Benet, el pare?
El Benet és una gran persona, té 97 anys, encara el tenim aquí, mon pare i ma mare encara són vius.
La Maria Teresa,
La Maria Teresa. I el que et deia, ells van patir molt durant la postguerra, van patir fam i misèria com tanta gent, però se'n van sortir, i el meu pare és un home de bosc, és d'un poble que es diu Gramós, que està a prop de la Seu d'Urgell, que ja està abandonat de fa molts anys, i és un poble d'aquells que l'hem anat a veure i dius, com podia algú viure aquí
no?
Sense res? Vull dir, amb la misèria més absoluta. Però se'n va sortir, va estudiar, va baixar a ciutat i va aconseguir tirar endavant una vida i una família, i és bueno, el que es pot dir de la gent que és bona, que el millor que es pot dir és que són bones persones. El meu pare és molt bona persona.
I la mare? Què t'ha transmès? Quins valors?
La meva mare va començar a treballar. Quan es va casar va deixar de treballar, que és el que feien les dones en aquella època, a fer de mestressa de casa. I és una dona que ha viscut sempre pel seu marit i per nosaltres, com eren les dones de la seva època, moltes d'elles, no totes, però vull dir, jo m'he sentit molt estimat. Molt estimat.
Oh, carai, que bé, això, no? M'he sentit molt estimat. Quatre germans.
Quatre germans.
Tu ets el tercer, però el tercer és un lloc que t'has de buscar la vida,
t'has una mica al mig,
sí,
sempre heredant la roba dels grans.
Sí.
Jo crec que fins que no vaig ser adult no em vaig comprar roba per mi. Sempre heredava tot el dels germans, dormia amb el meu germà. Bueno, una família d'aquestes amb molts germans, però molt tranquil i molt feliç. I després va venir la meva germana petita, que va ser la diversió dels tres nois més grans. I hem viscut algunes aventuretes. Vam viure a Andorra alguns anys, perquè el meu pare la feina el va portar cap allà.
Treballava a la banca, no?
Sempre ha treballat en bancs. I va anar a treballar allà, i vam viure a Andorra uns anys, després vam venir cap aquí, però jugant i disfrutant. Vull dir, no tinc cap record dolent de la meva vida. Vull dir, ara que està tan de moda l'autoficció en el teatre...
Autoficció.
La meva autoficció no té cap interès, per tant...
M'ha fet la ficció en l'art.
Jo el que faig és inventar-me històries que no tenen res a veure amb mi.
I recordes com eren els primers pantalons que et vas comprar?
Doncs possiblement eren acampanats, eh?
Mira-te'l!
Possiblement
encara haurien ser de pell de préssec.
Pues no t'estranyi, eh? El recordo com de color beige.
De pota d'elefant.
De pota d'elefant,
sí,
que és el que es portava en aquella època. I apretats de cul, eh?
Ah, sí, marcant el culet. I les mosses? Quines mosses veies? Per on les veies, les mosses?
Mira, jo les mosses no les vaig veure fins que vaig fer cou. És a dir, fins als 17-18 anys, que vaig canviar d'escola i vaig anar amb una escola mixta.
Ep, això deuria ser una revolució, una sacsejada.
Va ser una revolució absoluta perquè ens vam trobar una escola que era només de noies i una escola que era només de nois, i a Cou ens vam trobar tots allà, i ho recordo com un dels anys més divertits de la meva vida, perquè era sortir i anar de festa cada cap de setmana, i sortíem no grups de 8 o 10, sortíem grups de 50 o 60, que era un merder perquè mai trobàvem un lloc on poguéssim anar tots.
Clar, esclar, ja ho
entenc. Però era molt, molt, molt divertit.
Que hi havia diverses línies. Aquí, on era que fèieu Cou?
Fèiem Cou al Sagrat Cor, que és una escola que està al carrer Diputació amb Bailén.
Sí.
I allà, ja et dic, vam disfrutar molt, vam sortir molt, vam tenir, almenys jo, les meves primeres nòvies. I...
Les nòvies, així en plural, eh?
En plural.
Duraven poc.
A vegades sí, a vegades no.
Se superposaven una amb l'altra o no? No, això no. Eren consecutives, les nòvies.
Això és un noi molt formal.
És un xicot formal. És un xicot molt formal. Aquella època, on anàveu de festa?
Doncs mira, als bars del voltant, anàvem a les gresques que s'organitzaven sobretot als barris, i com que jo ja començava que la meva afició era el teatre i el cinema, sortíem molt a veure teatre i a veure cinema.
En Camilo i la Teresa, els avis paterns, com eren?
A la Teresa no la vaig conèixer perquè va morir quan el meu pare tenia 12 anys.
Per tant, la seva mare va quedar orfa.
Va quedar orfa de mare,
sí.
Ell i les seves tres germanes, eren quatre, i ell era el més gran, tenia 12 anys, i les germanes eren més petites. I l'avi Camilo, que era mestre, i anava de poble en poble donant classes, va haver de pujar aquests quatre fills en unes condicions molt, molt precàries, i va aconseguir que el noi, el meu pare, estudiés. Les noies no.
Les noies no, eh?
Les noies, l'objectiu era casar-les.
Caram, i el Mariano i la Maria?
Mariano i la Maria són els meus avis materns i també van viure a la postguerra. El meu avi Mariano va estar 4 anys a la presó perquè...
La República.
Per republicà, va ser regidor de Navarcles, del seu poble, pel Front Popular, i va ser després mosso d'esquadra, i després de la guerra el van empresonar i va estar condemnat a mort. I al final, al cap de 4 anys, el van deixar anar. Imagina't també, la meva àvia, amb 2 filles petites, van venir a viure a Barcelona per estar a prop de la Model, que és on estava el meu avi, i van haver de pujar d'aquesta manera. Vull dir que, et deia, jo he tingut una vida molt tranquil·la, però gràcies a que els meus avis i els meus pares van haver de lluitar molt.
Es parlava de la Guerra Civil a casa?
Sí, anècdotes, però no massa, eh? No massa. Anècdotes de petits, del meu pare... El meu pare explica que van estar a punt de matar-lo perquè anant cap a la Seu d'Urgell a peu va parar un camió aixecant la mà, demanant-los que s'aturessin,
sí.
I era un camió que estava ple de rojos i es pensaven que els hi feia el salut feixista.
Oh, clar,
i van baixar disposats a matar-los.
Allò, el braç aixecat i la mà plana, és clar, és de faig, això, esclar,
sí,
de què que disparen, eh?
Sí, sí.
Li va anar d'un què.
Historietes d'aquestes, batalletes.
Som-hi.
El Divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, som líders. Moltíssimes gràcies.
Bruce Springsteen ha vingut aquí al divan d'en Jordi Galceran. T'agrada l'Springsteen, el boss?
Molt, molt, molt. Vaig estar a l'últim concert ara aquí a Barcelona i vaig estar el primer que va fer a Barcelona. També.
O sigui, que tu vas a tots els concerts?
Tots, no, he anat aquests dos.
Aquests dos. No? Penso que hi ha més aquí un moment, no?, que tenies l'avi malament, tu eres de
sí.
concert, no?
El dia que del concert de Bruce Springsteen vaig anar a veure el meu avi Mariano, que estava molt, molt, molt malalt, I ens vam despedir i és l'única vegada que jo he vist aquells ulls vidriosos que parlen de les persones que estan a punt de morir. El recordo com si fos ara, els ulls del meu avi. Encara em va conèixer i em va fer un somriure i me'n vaig anar al concert i mentre estava al concert de Bruce Springsteen el meu avi va morir.
Sovint diuen que un cop s'han acomiadat aprofiten, no? Diríem el moment que has marxat per no morir davant teu. Vas tenir aquesta sensació?
Pot ser, pot ser. Jo me l'estimava molt, el meu avi Mariano, ens explicava moltes històries... I, bueno, com tots els nets que s'estimen els seus avis. I saps que l'has de perdre, però quan ets tan jovenet, jo diria 17 anys, 16 o 17 anys, doncs és un trasbals perquè comences a conèixer aquesta cosa que hauríem d'acceptar, però no l'acceptem fins que no la veiem, que és la mort de les persones que estimes.
I com t'imagines tu d'avi Jordi Galceran?
Doncs mira, em costa perquè no veig els meus fills molt disposats a fer-me avi.
Et noto aquí un to de retret.
Que són joves, eh? Perquè
joves. 27 i 24, no sé.
Però, és que la gent jove ho té molt fumut, eh?
Això és veritat.
I els hi costa molt donar aquests passos tan, tan importants. I sap greu, perquè van passant els anys i llavors ets pare ja massa gran... Però no vols ser pare fins que tinguis la vida una mica muntada. I els joves, muntar-se la vida, els costa tant. És un problema.
A veure, tu vas ser pare ja amb els 30 passats, eh?
Sí, però bé, el meu cas és diferent.
Ah.
Jo quan em vaig casar amb la meva
sí.
dona volíem ser pares ja.
Ja, ja.
I tenir tants fills com volguéssim.
Ja.
Però la naturalesa va dir...
Oh, quina sort que vau fer per
amigo,
això, eh?
Ara no.
Ara no.
Vam trigar 6 anys.
Sí.
Tenir fills es va costar molt perquè jo tenia problemes amb els meus espermatozoides, que n'hi havia molt poquets i no corrien gaire. I vam estar 6 anys, vam fer tots els processos d'in vitro i totes aquestes coses.
Que són molt estressants, eh?
Que són molt estressants i no hi havia manera. Fins que un dia vam dir, doncs mira...
Pleguem.
No podem tenir fills nostres, adoptem. I vam començar el procés d'adopció. I quan havíem anat a la segona o tercera reunió, la meva dona es va quedar embarassada.
Què és allò que es diu, no? Quan l'estrès es rebaixa...
Quan et treus el problema de sobre, dius, ja està, deixem-ho, no ho fem més, pam.
Com és l'Oriol?
L'Oriol és un home magnífic. És un xaval que és enginyer, és absolutament... Al contrari de mi...
Què vol dir, al contrari de tu?
Perquè jo soc de lletres i ell és més de ciències que no ho pot ser.
Yeah.
I molt imaginatiu, molt creatiu. Se'n va anar a Gènova a fer un màster i allà va trobar feina i va trobar nòvia i se'ns ha quedat a Itàlia. I ara el tenim allà i no sé si tornarà.
Que bonic que és viatjar a Itàlia, Jordi.
Sí, bueno, Gènova encara està a prop, eh? Amb un cop d'avió hi som
i
el podem veure. I ell ve molt sovint
perquè
té aquí tots els seus amics de tota la vida.
I la Laura?
La Laura és un encant de noia, molt intel·ligent, molt treballadora, molt llesta. És d'aquelles que... Quan anaves a l'escola sempre et deien la Laura és perfecta, la Laura és perfecta. I la seva vida ha anat sempre al voltant del futbol. Ella és futbolista. Juga a l'Europa i compagino el futbol i la feina, i ara, després d'estar 4 anys estudiant als Estats Units, 2 anys jugant a futbol a Madrid, ara ha tornat a jugar amb l'Europa i la tornem a tenir a casa.
O sigui que estàs content, amb això esteu contents.
Estem contents, és difícil, eh? Perquè ella, tants anys viure fora de casa,
clar,
i nosaltres tants anys sense
sols
tenir fills a casa, ara hem de tornar a conviure i a vegades les però ens en sortim.
32 anys fa que esteu amb la Núria, no, junts?
32 anys, vam casar el 92.
Sí, i com ho has fet, com ho feu, quin és el secret, tot això?
És complicat, no ho saps mai, vull dir, per ara les coses van bé i espero que continuïn anant bé. Jo sempre penso que el secret perquè les parelles vagin bé és estimar-se, òbviament, respectar-se, no fer mal a l'altre. I una cosa que és molt important és sempre tenir projectes.
I ara quin projecte teniu?
Doncs mira, ara ens estem canviant de casa al poble.
Sí, a quin poble esteu?
A Gallifa, un poblet molt petit a prop de Sant Feliu de Codines.
Sí.
I estem muntant la casa i aquestes petites coses,
sí,
de què farem aquest cap de setmana, què podríem menjar, fem un arròs, on podríem anar de viatge? Jo crec que aquestes petites coses, a més de tot lo important i lo fonamental i estimar-se i respectar-se, doncs tenir,
sí,
sempre projectes comuns que fer ajuda, sí, molt a que la parella tiri endavant.
I va haver una època que van marxar. Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I se'n van anar a viure un any a Nova York. Now I'm trying
to get back. Sí, això va ser gràcies al mètode Gronholm.
Oh, bueno, gràcies al mètode, que mètodes, idiomes, països i dinerons.
I dinerons. Al mètode Gronholm vam fer bastants calés.
Sí.
I vam dir què en farem de tants calés, perquè, bueno, vam acabar de pagar el pis.
Sí.
I vam dir, i si ens n'anem, sí, un any, dos anys a viure a Nova York? Perquè Nova York és la ciutat, i vam anar de viatge de noces,
sí,
i és una ciutat mítica per nosaltres.
Yeah.
I vam dir, vinga, agafem els nens i ens n'anem un any allà. Ho podem fer, oi? Doncs ho fem.
Vau fer els números? No vau tenir por?
No
vam... O us la vau empassar o sobrepassar?
Bé, ho vam fer. No va ser aventurer de dir agafem la motxilla i que sigui el que Déu vulgui.
No, tot ben endreçat, que ja sabeu que tu ets
endreçat,
un home que et dediques al teatre, però ets com cal.
I l'últim mes de la nostra,
sí,
estada a Nova York,
sí,
vam agafar una autocaravana i ens vam dedicar a voltar per tots els parcs naturals dels Estats Units. I l'únic CD que portàvem era del Jason Rath.
Sí.
I aquesta cançó que sentíem és, per mi, la banda sonora d'aquell viatge, que és el nostre gran viatge familiar que recordarem tota la vida.
Amb els nens petits, eh?
Amb els nens, tenien 9 i 11. I'm sure there's no need to come. Anant amb l'autocaravana,
sí,
per aquelles carreteres que no s'acaben mai als Estats Units, aquella immensitat i aquesta música de fons.
Sergi Balbela, la teva vida, que ara veig que torneu a fer aquest turisme rural, què representa, què és?
Bueno, Sergi Balbela és un molt bon amic, és per mi, si no el millor, un dels millors directors de teatre d'aquest país, i en el fons en Sergi, en un moment donat de la meva carrera, em va donar el clic per continuar endavant, perquè jo vaig estrenar Dakota i Paraules encadenades, que les havia escrit per fer-les amb el meu grup d'aficionats,
uh-huh,
no, però les vaig enviar 2 premis, van guanyar les dues, es van estrenar, van anar molt bé, i em vaig convertir en un autor consolidat gairebé sense voler. I jo llavors vaig patir una certa crisi creativa de dir, ara què escric?
Yeah.
Ara ja no puc fer les tonteries que feia amb el meu grup d'amics per passar-nos-ho bé. Ara sóc un autor de teatre.
Poses el to, diguem, si és una cosa gran.
A més, vaig tenir una trobada,
sí,
amb el Josep Maria Flotats, que em va trucar.
Uala.
I em va dir, escolta, ens podríem veure? Dic, sí, home, i tant.
Sí.
I em va portar, s'estava construint el Teatre Nacional, em va ensenyar les obres i tal,
i
em va dir, vaig anar a veure Paraules encadenades, vaig anar a veure Dakota, escolta, escrius molt bé, però ara crec que has de fer una obra transcendent. I jo me'n vaig anar a casa, clar, era el Flotats.
El Flotats és transcendent.
Que feia 4 dies. Jo l'anava a veure allà al Poliorama. Per mi era Déu, no? I dic, té raó, he de fer una cosa transcendent, ja no puc fer aquestes tonteries. I vaig estar 5 o 6 anys buscant una cosa transcendent per fer i no la vaig
sortia.
Trobar. No la vaig trobar. I llavors el Sergi, que ja havien passat els anys i dirigia el TNC, va fer un projecte que es deia T6, que agafava uns autors i els encarregava de fer una obra, i em va dir, tu el que has de fer és tornar a escriure pels teus amics de teatre aficionat del Poblenou. Perquè és això el que et fa diferent. I vaig poder fer aquest clic i va sortir el mètode de Gronholm.
És a dir, hi ha un moment que torna a ser treure la pressió de sobre, no?
Ah, exacte.
La pressió, al final, acaba com escanyant, no? Diríem, et fa que els pulmons no es puguin eixamplar, et constreny. Eh?
Sí, vaig entendre que cadascú ha d'estar, ha de jugar a la lliga que juga. I no voler fer coses que no sap fer. Jo faig comèdies perquè la gent disfruti i vaig entendre que és el que havia de continuar fent i és el que he intentat fer fins ara.
Hello.
Hello, Arthur. This is your mother. Do you remember me?
Estem sentint un sketch de Nichols and May.
Is that a funny thing? You know that I had my hand on the phone.
You were supposed to call me last Friday.
Mother, honey, I know. I just didn't have a second and I could...
Però un bon dia.
Director Mike Nichols has died, aged 83. Nichols brought fierce wit, caustic social commentary and wicked absurdity.
Estem sentint la informació, la notícia de la mort de Mike Nichols.
Sí, això va ser aquelles coses d'alçada. Jo he tingut molta sort a la vida, però a vegades he tingut mala sort. El mètode Gronholm s'anava a produir a Nova York i Mike Nichols era com el padrí d'aquella producció. Això que sentíem ara és un duet còmic amb la Elaine May, que és la seva parella còmica, que són famosíssims als Estats Units. Durant els anys 50 es van fer famosíssims. I ell, per entendre'ns, apadrinava la producció del mètode Gronholm, que va tirar endavant. Es va fer una producció de prova a Los Angeles que va anar molt bé. I va costar molt trobar un repartiment amb estrelles per estrenar a Broadway. Finalment el vam trobar i, per entendre'ns, el dilluns anaven a fer la primera lectura a casa del Mike Nichols. Jo estava a Menorca aquells dies, perquè no hi era allà, i estàvem dinant amb la tele engegada i vam sentir això que ara sentíem en anglès, en català, allò el conegut actor i director americà Mike Nichols ha mort aquesta matinada. I amb això es va acabar aquella producció.
El director del Graduado i d'Armes de Mujer que et havia padrinat perquè li havia agradat molt la funció, no?
Sí, ell estava enamorat de la funció i vam disfrutar molt. Una de les setmanes més divertides de la meva vida va ser amb ell, perquè em va convidar a anar a Nova York uns dies per parlar de la traducció, perquè ell volia que la traducció la fes l'Elaine May, aquesta companya seva del duet còmic.
Sí.
I vam estar una setmana a casa seva, ells dos i jo, parlant de l'obra. En realitat vam parlar molt poc de l'obra perquè jo crec que és el que volien, era una excusa per estar junts. I anaven xerrant i em anaven explicant coses i a més em anaven fent els números còmics que ells feien de joves, me'ls feien per mi.
Yeah.
I em pixava de riure i vaig disfrutar molt passant aquella setmana amb aquell home tan, tan divertit i tan intel·ligent.
Avui parlem amb en Jordi Galceran i amb Armes de Mujer va passar alguna cosa,
oi? Bueno, és una de les ficades de pota importants de la meva vida.
Idò.
Perquè ell, en un moment donat, em pregunta, diu, si el mètode Gronholm fos una pel·lícula, com creus que hauria de ser el final, el plano final, l'últim que veuríem d'aquesta història? I jo dic, mira, hi ha una pel·lícula que acaba... que en castellà es diu Armes de Mujer, no sé com es diu en anglès, que és la història d'una noia que lluita per aconseguir una feina en una oficina i al final ho aconsegueix. I l'últim plano que veiem és ella que entra en el seu despatx i la càmera s'allunya i veiem que el seu despatx és un despatx entre milers d'altres despatxos iguals, com dient que la seva victòria tampoc és una gran victòria. I li vaig dir, sap quina pel·lícula vull dir? La coneix? I diu, bé, una mica, la vaig dirigir. Dic, Déu meu senyor, estàs aquí amb aquest home i no t'has enterat encara de la seva filmografia, però que penós que ets. Però s'ho va prendre amb molta gràcia.
S'ho va prendre amb alegria i rient.
S'ho va prendre amb alegria perquè em va dir, mira, em fa il·lusió que hagis fet aquest elogi d'aquesta pel·lícula sense saber que l'havia dirigit jo, perquè si haguessis sabut que la dirigia jo, t'hagués pres,
com va dir... Com que pelota, no?
No, bueno, un motherfucker, com un gripolla, saps?
Uau! Jordi Galceran, avui al Divan. Anem al cinema?
El Divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Estem veient Blade Runner de Ridley Scott.
Just answer the questions, please. You show it to your husband. He likes it so much, he hangs it on your bedroom wall.
Per què ens l'has triada, Jordi?
Bé, és la pel·lícula que sempre que et pregunten allò, quina és la pel·lícula que més t'agrada de la història? Jo sempre dic Blade Runner.
Per què?
Perquè crec que és una d'aquelles pel·lícules que ho encerta amb tot, que et crea un món que no coneixes, que la història és estupenda, que els actors estan perfectes tots. És una pel·lícula que per mi no té un fallo. Especialment en el muntatge del director, perquè quan la van estrenar tenia una veu en off que andava explicant el que passava, que tu ja ho veies, i després la van treure i la pel·lícula és una meravella.
Has estrenat a Manetén Samanà?
Bueno, estrenat. És una pel·lícula que està basada en una comèdia meva que es diu Cancún.
Sí.
I amb el Luis Tosar i el Luis Taera, que l'ha dirigit un noi que vaig conèixer a Nova York, el Rafa Cortés.
Sí.
I que ha quedat prou correcta, la pel·lícula.
Tornem al cinema.
Ronnie!
What?
Somebody get a seat, Ron.
Ronnie! Ronnie, somebody wants to see you.
En 6 de lluna, de Norman Jewison, no?
Sí, per mi és Hechizo de Luna, em sap greu, però...
Clar.
Tinc el cap al títol en castellà. A mi m'agraden molt les comèdies romàntiques. I aquesta és una de les comèdies romàntiques que més m'agrada. No és de les més famoses, però jo soc un gran consumidor de comèdies romàntiques. I veure Quatre bodes i un funeral, Notting Hill, Love Actually, La boda de mi mejor amigo, El hijo de la novia, tot aquest tipus de pel·lícules m'encanten.
I també ens ha triat Indiana Jones, de l'Steven Spielberg, i alguns llibres que ara hi anirem, però abans mirem aquesta versió.
Si me das a elegir...
Uau, la Rosalía.
La riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, hay que...
Que és una magnífica cançó d'amor, eh?
I és que primer vaig descobrir que la Rosalía és un gran intèrpret, aquí, sí. Que jo no ho tenia clar. Una cançó de Los Chunguitos,
uh-huh.
I crec que és de les cançons d'amor més maques que s'han escrit, cantada així, eh? Com la cançó de Los Chunguitos també és divertit, però la lletra és tan senzilla i tan bonica, quan diu allò de... Si me das a elegir entre tú y mis ideas, aunque yo sin ella soy un hombre perdido, si me das a elegir, me quedo contigo. Que maco, que senzill, que profund. Em vaig quedar paradíssim amb aquella interpretació.
Que va fer els Goya l'any 2019, I la vas descobrir, redescobrir, la Rosalía, què va passar?
Em vaig adonar que era una gran intèrpret.
Ah, que bona.
Perquè jo veia una Rosalía que vivia molt de la imatge, que vivia molt d'un tipus de música... I aquí vaig dir que esta paia és una fiera.
Aquesta paia és una fiera. Gran manera de dir-ho. I mira quin salt que fem ara. Mira.
Hola, pané descangallada, la mia està madrugada, salir un camarer. Blanca, dos cuartas de cogote y una percha de escote bajo la nube.
Balles bé el tango?
Ho vaig intentar, però no sóc un gran ballarí. Passa que a mi els tangos, des de molt jovenet, m'han agradat molt. També per allò que et deia abans, que expliquen històries. Els tangos expliquen històries tristes, terribles, i aquest tango, Esta noche me emborracho, és molt maco.
Quan veurem una sitcom teva a la televisió?
Ho he provat diverses vegades i no me n'he sortit mai.
Però dius aquí amb una alegria, que vol dir que continuaràs i això ho aconseguiràs.
Sí, m'agradaria escriure una comèdia per televisió.
Sí.
I he fet projectes i cap ha sortit per raons diverses, però... en tinc 60, però encara tinc esperances de poder-ho fer.
Bueno, de 60, d'obres, no sé quantes en té i d'anys. Escolta, jo et veig en forma, que a més et passes el dia fent esports, no? Perquè bueno, treballar moltes hores, tu no.
Bueno, jo com que abans de dedicar-me a escriure havia estat una persona amb una feina normal, vaig mirar de mantenir la rutina, i jo de nou a dues vaig a l'oficina.
Molt bé.
I treballo entre cometes, perquè a vegades estic mirant pel·lícules, o estic mirant sèries, o estic llegint, que crec que forma part de la meva feina.
Sí, senyor.
I cada dia del món vaig a treballar.
Diu, amb qui estan parlant? Diu, amb el Jordi Galceran, el del Mètode Granholm. I a la tarda?
A la tarda, doncs, em dedico a altres coses. Doncs fem coses amb la meva dona, o anem a jugar a pàdel, que als dos ens agrada molt jugar a pàdel, o ens n'anem al poble i allà doncs, a cuidar de l'hort i a fer cosetes de bricolatge, que m'agrada molt fer coses amb fusta, fer coses amb les mans. Estic tot el dia treballant amb el cap i m'agrada molt, de tant en tant, fer coses amb les mans i embrutar-me.
Vida tranquil·la és el que vols, eh?
És el que vull. Sí, sí, a mi... Vull dir, m'agradaria tenir una vida llarga i tranquil·la. I si em diguessin, no, has d'escollir, doncs prefereixo que sigui tranquil·la que no llarga.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
El Quixot de Cervantes, en el teu divan, el Jordi Galceran.
El Quixot forma part de la meva vida, perquè quan estudiava tercer de BUP, que havies de triar entre lletres o ciències, jo vaig triar lletres, i el nostre professor de literatura, un salesià que es deia Don Pablo, el temari de tercer de BUP de literatura espanyola era impossible, era tota la història de la literatura espanyola. I ell ens va dir, esto no lo vamos a poder hacer. O sea que lo que haremos este año, lo único que haremos este año será leer El Quijote.
Oh, mira.
A lo mejor viene un inspector y tenemos que justificar algo. Haremos exámenes, pero los haremos entre todos, y si viene el inspector, pues se los enseñaremos. Pero lo único que haremos este año es irnos a la biblioteca y leer El Quijote. Y així va ser, ens portava a la biblioteca i ens quedàvem allà a llegir El Quixot. I l'únic que ens feia, havíem de llegir un número de capítols, i llavors ell comprovava simplement que ho havíem llegit. I va ser l'any que jo vaig estimar la literatura.
Oh, que bo, eh? Com es deia aquest professor?
Don Pablo, no me'n recordo.
Don Pablo, muy bien, Don Pablo, muy bien, eh? Al sigui, se li ha de dir, no? O sigui, fixa't tu, la manera de fer estimar un llibre, no?, que és una joia, de mica en mica i sense pressió, només sense pressió, per gaudir-lo, eh? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, una gran obra universal de tots els temps.
Sí, és una mica semblant al que em va passar amb el Pi de Formentor, que vaig descobrir la màgia de la música. Amb aquest llibre vaig descobrir la màgia de la literatura, de com algú podia inventar un món, escriure'l d'aquella manera tan meravellosa. Va ser d'aquelles experiències com a lector que et canvien totalment, perquè dius, aquest home està tocat per una vareta que no sé quina és, però està molt tocat.
Al divan amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Senyor, un altre missatge. D'on ve? De Tomsk. El fil està tallat més enllà d'aquesta ciutat? Està tallat des d'ahir. Fes passar un telegrama a Tomsk cada hora, general, i que se'n mantingui informat. Sí, senyor, va contestar el general Kissoff. Aquella conversa tenia lloc a les dues de la matinada, en el moment en què la festa que se celebrava al Palau Nou estava en el seu punt àlgid. Durant aquella vetllada, la música dels regiments de Preobrajensky i de Pavlovsky no havia deixat de tocar polques, masurques, danses escoceses i valsos, elegits entre els millors del repertori. Les parelles que ballaven es multiplicaven fins a l'infinit a través dels esplèndids salons d'aquell palau, erigit a unes passes de la Casa Vella de Pedra, on antany havien tingut lloc tants drames terribles, els ecos dels quals es van despertar aquella nit per servir de motiu a les quadrilles. Miquel Ostrogoff, de Jules Verne, una festa al Palau Nou. Per què t'agrada i per què ens l'has triat?
Una de les possessions més preuades del meu avi Mariano, el meu avi matern, eren les obres completes de Juli Verne. Les tenien quadernades i per ell eren un tresor. I un estiu, que tindria 14 o 15 anys, em vaig posar a llegir-les i no vaig poder parar. I me les vaig llegir totes una darrere una altra, perquè en aquest fragment es veu molt clar com entres en un món absolutament meravellós, on passen mil coses. Les novel·les d'aventures m'encanten. Jo vaig llegir tot Juli Verne i Emilio Salgari i totes aquestes històries, per això Indiana Jones, les històries d'aventures m'agraden molt. I Juli Verne és una meravella. A cada pàgina hi ha tres novel·les. No paren de passar coses.
Jordi Galceran i Ferrer, d'aquí a 100 anys, quan algú llegeixi una frase que et defineix, què t'agradaria que digués aquesta frase?
Que complicat, això, però si poguessin dir el mateix que jo puc dir del meu pare, va ser una bona persona, ja aniria prou.
Som al segle XXI!
Sou una parella, tots dos moriu de jugar igual, eh?
Però com que falta molt...
Esperem.
Molt, 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 molt i molt. De moment anem a riure i a passar-nos-ho bé i a pensar una mica veient aquest turisme rural al Borràs.
El Teatre Borràs.
El Teatre Borràs. Disfrutant la mar de bé, eh?
Jo crec que sí.
Jordi Galceran, gràcies!
A vosaltres.
Josep Lluís Sandiso, el so, el muntatge, les gravacions... Albert Castellvià, la coordinació. Blai Mercè, aquí, la documentació, guions, etc. M'ho he passat d'allò més bé i aprenc també escoltant molt en Jordi Galceran, Sílvia Còpola, encantada de la vida, al divan, Catalunya Ràdio.
Escoltem les persones.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Esa mujer refunfuñando pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo nadie salió, no hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay,
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios.
on serva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va a la fontanella ses ombres a besar, més de un gi d'aroma sa testa consagrada i li dona per terra l'esquerpa serralada per font la immensa mar. Quan lluny damunt les zones reneix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que en captivam, el crit sublim escolta de l'àguila marina o del voltor qui puja sent l'ala gegantina remoure som fullant. El llim d'aquesta terra sa vida no sustenta, revincla per les roques sa poderosa arrel, té pluges i rosades i vents i llum ardenta, i com un vell profeta revida i s'alimenta de les amors del cel. Arbre sublim del geni n'és ell la viva imatge, domina les muntanyes i aguaita l'infinit, per ell la terra és dura, son ramatge el cel que l'enamora i té llamp i l'oratge per glòria i per delit. O sí que quan el lloure bremulen les ventades i sembla entre l'escuma que tombi el seu penyal, llavors ell riu i canta més fort que les onades i vencedor damunt les nuvolades sa cavallera real. Arbre amb un cor t'enveja sobre la terra impura, com a penyora santa d'oreja el teu record, lluitar constant i vèncer, regnar sobre l'altura i alimentar-se i viure de cel i de llum pura. Oh vida, oh noble sol, amunt ànima forta traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. Veuràs caure tes plantes la mar del món irada i tes cançons tranquil·les aniran per la ventana